Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
El 21 de març és el Dia Mundial de la Síndrome de Down. Té per objectiu donar eines a les persones amb síndrome de Down perquè puguin expressar-se, ser escoltats i influir en la política per tal que s'integrin plenament a les comunitats. De fet, us parlem avui d'un blog, el blog Èxit 21, que vol ser el mitjà per excel·lència de comunicació de la Fundació Catalana Síndrome de Down, un instrument posat a disposició de les persones amb discapacitat intel·lectual per permetre que es facin un lloc en el món dels mitjans de comunicació. Francesc Ponsa, cap de redacció, explica l'origen d'aquest blog.
L'Èxit 21 va néixer el 2011, va ser una aposta de la directora general de la Fundació Catalana Síndrome de Down, la Cati Trias, per donar resposta a una reivindicació, una necessitat dels usuaris de la Fundació de poder explicar les coses que els hi passaven en el seu dia a dia. Llavors, fruit d'això, es va decidir canalitzar tot aquest interès, aquesta voluntat, en el blog Èxit 21. L'Èxit 21 és un joc de paraules amb l'èxit, no?, que vol dir d'un projecte exitós, però també amb la seva traducció a l'anglès, èxit sortida.
Exactament.
Doncs, també com una sortida per les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, i 21 en el sentit l'alteració genètica en el cromosoma 21, que és la característica que tenen les persones amb síndrome de Down, no? I d'aquest joc de paraules va néixer Èxit 21.
Francesc Ponsa, cap de redacció d'Èxit 21, explica com és el procés de creació i valoració dels protagonistes.
Tenim un consell de redacció format per una dotzena de redactors. Llavors, entre tots, proposem temes per parlar, per escriure, i decidim i valorem tots plegats si s'han de publicar o no. I cada redactor fa treball autònom a casa seva, ens porta els textos, ens porta les notícies, i llavors el dilluns en el Consell de Redacció entre tots valorem, decidim i publiquem. Jo crec que estan molt satisfets perquè des que vam començar el 2011 fins a dia d'avui hem fet un trajecte molt important. Estem a punt d'arribar a les 1.000 notícies publicades, no? Que això crec que és una fita d'èxit molt important, i tots els redactors i redactores estan molt contents i satisfets, primer, de poder participar en un projecte col·lectiu i de poder donar sortida a les seves aspiracions i de poder fer sentir la seva veu.
I és que el projecte Èxit 21 també té la voluntat d'ajudar els mitjans a comunicar correctament totes les informacions que fan referència a la discapacitat intel·lectual. Trobareu més informació al web d'Èxit 21.
Ràdio Estel. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the
road. Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
Del 29 d'abril al 6 de maig, vine a viure el patrimoni històric i cultural de Polònia amb el grup Amics de la Conca i el Club Més Amics. Junts descobrirem ciutats com Cracòvia o Varsovia i també punts històrics com Auschwitz, les mines de sal i Wadowice, poble natal del papa Joan Pau II. Descobreix Polònia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la Cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre novament, amics i amigues. S'està fent des de 7:45 l'acte de lliurament del 6è memorial que s'hi ha just, un guardó que enguany és per al dominic i director de l'Escola Bíblica i Arqueològica Francesa de Jerusalem, Jacques Perrenné, per part de la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Governació. La consellera d'aquest àmbit, Meritxell Borràs, presideix un acte que té lloc al Palau de la Generalitat i en què també intervé el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, com també, lògicament, el prior dels dominics de Barcelona, Xavier Gómez, el director de l'Institut Dominic d'Estudis Orientals, Jean Truel, i Salwa Laluagi Elgarbi, membre del Consell Assessor per la diversitat religiosa. Jean-Jacques Perrenné, fill de la Bretanya francesa, va ser durant 15 anys, des del 2001, secretari general i després director de l'Institut Dominic d'Estudis Orientals, amb seu al Caire. També ha estat prior del Convent Dominic del Caire i vicari provincial dels dominics per al món àrab. Des de l'octubre passat és director de l'École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem. L'any 2010, la Generalitat va crear el memorial Cassià Just, que porta el nom d'aquest monjo de Montserrat de referència i que té la voluntat de dur a terme un reconeixement a les persones o les institucions que s'han significat per les seves aportacions a la construcció d'un espai comú de convivència, de la pluralitat d'opcions religioses. Hem de dir que tot just quan s'acaba de confirmar que el papa Francesc viatjarà a Egipte el 28 i 29 d'abril, aquests dos dies, és bonic que Egipte, el Caire, sigui tan present a casa nostra i més encara quan representa els punts d'unió de la caritat cristiana a través dels grans pulmons que respiren el mateix, encara que sigui de diferents maneres, els d'Orient i d'Occident. I una vegada més, ho hem de dir en aquest programa, units, com sempre, per l'amor i la caritat de l'Església. Avui la diòcesi protagonista és Lleida. Conversarem, després del missatge inicial que ens farà el seu delegat episcopal de Càritas, Carles Santmartín, amb la tècnica del programa de formació de Càritas Diocesana de Lleida, Pilar Echauz. Ens parlarà del projecte Joves amb Valor, que representa un acostament de Càritas al món educatiu a través de la metodologia aprenentatge-servei. Serà la nostra conversa de referència avui, que donarà pas, com sempre, també al testimoni. El testimoni serà avui el d'Alba Coma, gerent de l'empresa d'inserció Cartaes de Càritas Parroquial de Tàrrega. Ens explicarà el que és aquesta empresa i els fruits que està donant en aquests anys de funcionament. Això, les notícies, l'agenda i una mica més fins a les 9. Salutacions a l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so, amb la Maria Marín i la Montserrat Creus, que completen la resta dels que fem aquest programa, juntament amb un servidor, l'Ignasi Miranda, qui us parla. Salutacions i comencem.
La veu de Càritas. El compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Avui el missatge des de la diòcesi de Lleida és del delegat episcopal de Càritas Diocesana de Lleida, Carles Sanmartín. El tenim ja en línia, mossèn Carles Sanmartín. Bona nit, endavant amb el missatge d'avui.
A Càritas Diocesana de Lleida, des de fa molts anys, tenim vocació de treballar en equip. Hem descobert aquesta vocació il·luminats per la realitat del Déu en què creiem els cristians, que és trinitari i que, per tant, ens parla d'unitat i diversitat a la vegada. Una part, doncs, del nostre temps i de les nostres energies les esmercem a participar activament en diversos espais col·laboratius, tant eclesials com de la societat civil. Un exemple important d'això és la xarxa d'entitats cristianes d'acció sociocaritativa, formada per 16 entitats que treballem al costat de persones que viuen en situació de pobresa i vulnerabilitat. En aquesta xarxa, Càritas Diocesana actua com una entitat més, sense altre protagonisme que restar en actitud de servei a partir del que som i del que fem. Aquest espai viu de comunió eclesial en la nostra diòcesi de Lleida, que afavoreix el coneixement i l'estima mutus, té 7 objectius. El primer és compartir experiències, recursos i materials. El segon, analitzar la realitat davant els diversos reptes que van apareixent, tot discernint els signes dels temps amb profunditat i rigor i també amb criteris evangèlics. Com a tercer objectiu tenim organitzar i coordinar accions comunes. El quart, convertir-nos en veu representativa i significativa davant les diverses administracions. Cinquè, organitzar i coordinar trobades de formació de conjunt i recessos. Sisè, ser dins de l'Església, veu dels exclosos i empobrits, i aportar l'utopia cristiana en el compromís de l'erradicació de l'exclusió i la pobresa. Finalment, setè, potenciar la creació d'una nova humanitat, fonamentada en el testimoniatge i la vivència de la justícia i la fraternitat d'acord amb l'Evangeli. Com a realitzacions concretes d'aquesta xarxa, tenim les reunions periòdiques que tenen lloc cada 2 mesos, una trobada anual d'un matí de dissabte per formació i convivència, la creació de 4 comissions de treball que estan funcionant actualment, una que es posiciona pel treball decent, una altra que mira de fer la distribució d'aliments crus i cuinats de manera coordinada, una altra comissió que treballa per un habitatge digne i, finalment, la comissió 3.4, que està formada per la xarxa d'entitats cristianes d'acció sociocaritativa en col·laboració amb la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris i la Federació del Voluntariat Social de Lleida. També, com altres realitzacions concretes, trobem l'elaboració d'una guia de 7 criteris de bones pràctiques en la distribució d'aliments a persones en estat de necessitat, la posada en marxa de dispositius sociocaritatius de treball en xarxa i, finalment, també la presència conjunta en els mitjans de comunicació. Així, per exemple, es participa mensualment al programa radiofònic Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Des de Càritas Diocesana de Lleida i a partir de la nostra experiència, estem convençuts que treballar en xarxa amb altres entitats cristianes, d'acció sociocaritativa i de la societat civil, és un do i una missió que Déu ens confia. Carles Sanmartín Cisó, delegat de Càritas Diocesana de Lleida.
Moltes gràcies, mossèn Carles Sanmartín, pel seu comentari en representació de la diòcesi de Lleida. Des d'aquí, salutacions també al bisbe Salvador Jiménez Valls i a tota la diòcesi, especialment als qui treballen en la caritat. Seguim endavant.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
S'ha celebrat ara fa uns dies, coincidint amb l'inici d'aquest mes, la cloenda de la segona edició del curs d'atenció a la gent gran al domicili realitzat del novembre passat fins al febrer, amb el lliurament de diplomes de les 16 dones participants provinents de Càritas Arxiprestal de Vic i de les Càritas de Roda de Ter i de Manlleu. El curs ha estat organitzat per la mateixa Càritas Arxiprestal de Vic i per Càritas Diocesana i ha tingut una durada de 187 hores.
La formació que han rebut les participants al curs són les competències necessàries per al treball a la llar i la cura de la gent gran, les característiques i necessitats de l'atenció sociosanitària de les persones dependents, la millora de les capacitats físiques i primers auxilis, entre d'altres. El curs també ha inclòs unes pràctiques formatives realitzades en diferents residències geriàtriques de Vic i Roda de Ter, i ha comptat amb el suport econòmic del programa operatiu subvencionat pel Fons Social Europeu.
S'ha dut a terme del 4 al 10 de març la desena campanya de medicaments solidaris promoguda pel Banc Farmacèutic. L'ONG de la farmàcia vol que les persones en risc de pobresa i exclusió social assistides per entitats, com ara Càritas Diocesana de Barcelona o Creu Roja, puguin accedir als medicaments.
En aquesta campanya, els ciutadans van col·laborar comprant més de 20.000 medicaments nous i no subjectes a recepta mèdica. Cada farmàcia disposava d'un llistat on s'indicaven les necessitats anuals d'alguna entitat social i alhora cada farmàcia participant feia un donatiu econòmic corresponent al benefici net obtingut al vendre els medicaments.
S'ha posat en marxa a la residència geriàtrica Sant Domènec de Balaguer un taller de lectura amb els voluntaris de Càritas d'Urgell.
Aquesta iniciativa neix del conveni de col·laboració signat entre els representants de totes dues entitats, on els voluntaris de Càritas participaran de les activitats que es duguin a terme, proposaran i acompanyaran. En definitiva, facilitaran una programació d'activitats més àmplia i complementària a les que ja realitzen a la residència geriàtrica Sant Domènec. Aquest conveni forma part del programa Gent Gran de Càritas d'Urgell, on l'acompanyament en residències i domicilis és primordial i necessari.
Ara fa 10 dies, el divendres 10, es va celebrar a la Sala Comú de la Pobla de Segur la segona de les 3 conferències programades per l'Espai Grapats de la Pobla de Segur.
Per què i per a què, qui i com, va ser el tema principal que va crear debat amb 40 assistents en tractar-se d'un tema d'actualitat de les Càritas. De la conferència de Xavier Bonet, coordinador del voluntariat de Càritas d'Urgell, cal destacar les ganes de participar d'altres entitats amb el tema alimentari i la voluntat d'alguns voluntaris de Càritas de participar en un projecte d'horts solidaris a la Pobla de Segur.
Cerdanyola del Vallès va acollir el dissabte, dia 11, una trobada de voluntaris de les Càritas parroquials de l'arxiprestat de Montcada, format per les poblacions de Montcada, Cerdanyola i Ripollet. A la trobada hi havia uns 35 voluntaris i també hi eren presents l'arxiprest de la zona, Marcos Aceituno, que havia organitzat l'acte, i també Joan Carles Montserrat, vicari episcopal, com també Josep Gassó, rector de la parròquia de Sant Esteve de Ripollet.
Joan Carles Montserrat va dir als voluntaris que en tot el que fan com a Càritas cal cultura de comunió, compartir i corresponsabilitat. D'altra banda, Salvador Ubiols, director general de Càritas Diocesana de Terrassa, va dir durant la seva intervenció que cal estimar el germà com si fos el mateix Crist. Va remarcar que els voluntaris són la força de Càritas i va afegir que la tasca de totes les persones que formen Càritas, imatge de l'Església, és acompanyar i ajudar les persones a ser protagonistes del seu propi procés de desenvolupament integral i que se'n surtin.
El mateix dia, dissabte 11, Càritas Parroquial de Torregrossa va organitzar, com cada any, una xocolatada solidària.
145 persones van fer una aportació econòmica per contribuir en la tasca de la Càritas Parroquial. La tarda es va fer amena amb la col·laboració de diferents persones i entitats del poble amb l'aportació d'obsequis i aliments de la terra per la tòmbola solidària.
Càritas Interparroquial de Valls va presentar dimarts passat en la seva assemblea anual el balanç del 2016. Segons el coordinador Joan París, Càritas compta amb el treball d'una dotzena de programes per ajudar les famílies, com ara el programa de roba, el d'aliments, el d'acollida, el d'ajudes bàsiques, els microcrèdits, l'habitatge social, el taller de formació i l'orientació laboral, entre d'altres.
Durant el 2016 es van fer fins a més de 2.300 lots d'aliments, dels quals 1.800 venen derivats dels serveis socials de l'Ajuntament de Valls i van ser donats a unes 280 famílies. Pel que fa al programa Filigrana, durant el 2016 es van donar 9.200 peces de roba i van fer la compra simbòlica per roba un total de gairebé 2.000 persones. Es van recollir fins a 12.400 euros, diners que van al fons de Càritas per a programes que no tenen cap tipus d'ingrés. Finalment, Joan París va apuntar que el 2016 es tancava amb una liquidació del pressupost de 115.817 euros i que aquest 2017 es compta amb un pressupost de 113.000 euros.
Els dies 14, 15 i 22 de febrer i també 14 de març, Càritas de la Seu d'Urgell i Nou Grapats van rebre la visita dels grups de nois i noies de catequesi de l'Alt Urgell. Durant aquesta estada, els joves van viure de primera mà la dinàmica de treball habitual de Càritas i de Nou Grapats.
Van tenir l'oportunitat de crear un espai de reflexió sobre qüestions com la caritat, comunitat, voluntariat, reutilització, reciclatge i comerç just. Dimarts passat, la visita va coincidir amb el Mercat de les Oportunitats a la Seu d'Urgell i els nois i noies van poder conèixer la parada de Grapats, la botiga de la mateixa ciutat.
Dimecres passat es va complir el 6è aniversari de l'inici de la guerra a Síria. Amb aquest motiu, Càritas Internationalis va fer una campanya de pregària, la va posar en marxa a totes les Càritas del món, en què també va participar Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Concretament, es va voler promoure una acció simbòlica des de les diferents projectes que té aquesta Càritas Diocesana, on les persones que hi participen van voler reclamar la pau per a Síria.
Càritas Internationalis està duent a terme una campanya sota el lema de Síria, la pau és possible, que secunda Càritas Espanyola per demanar la fi dels enfrontaments, l'augment de l'ajuda humanitària i la protecció dels drets humans. Així mateix, Càritas reclama la creació d'un passadís humanitari que faciliti el desplaçament segur dels que intenten fugir de la violència i garanteixi condicions de seguretat en la distribució de l'ajuda.
Més d'un centenar de persones es van concentrar dimecres passat a la plaça de la Catedral de Barcelona per demanar la pau a Síria. Càritas Diocesana es va sumar així a la campanya de Càritas Internationalis, a la qual ens referíem ara mateix amb el lema Síria, la pau és possible.
El crit Pau per Síria es va escoltar durant un quart d'hora a tota la plaça de la Catedral. A la concentració hi van acudir refugiats, voluntaris de Càritas Diocesana de Barcelona i persones solidaritzades amb la causa, que de manera simbòlica van mostrar rebuig a qualsevol tipus de violència a Síria. Juana Martín, responsable del programa d'ajuda al refugiat de Càritas Diocesana de Barcelona, va proporcionar informació i dades sobre el conflicte perquè el missatge dels refugiats fos conegut per més ciutadans de Barcelona.
També Càritas Diocesana de Terrassa va fer dimecres un gest per demanar la mateixa pau a Síria, que viu, com sabeu, el pitjor conflicte dels últims 25 anys amb més de 320.000 morts. A l'acte que es va fer davant de l'església de Sant Fèlix de Sabadell van participar-hi voluntaris de Càritas de tota la diòcesi i altres persones que es van sumar a aquest gest.
Es van mostrar pancartes demanant la pau per Síria i un voluntari va llegir el manifest de l'entitat on es demanava a governants de tot el món que treballin per assegurar la fi de la violència i que totes les parts implicades al conflicte s'uneixin per trobar una solució pacífica. També es va demanar que es promogui que l'ajuda humanitària arribi a totes les persones i a totes les zones de Síria, així com la coexistència pacífica de les diferents comunitats religioses i ètniques i la protecció de les minories, i un impuls per a la reconstrucció de Síria en tots els àmbits.
Encara més notícies. La treballadora social Esther Borrego, especialista en acompanyament de processos de persona, va donar dimecres passat les claus i els límits de la relació d'ajuda en la penúltima sessió formativa de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona, titulada Els límits en la relació d'ajuda i centrada en la paràbola del bon samarità que exemplifica perfectament l'essència d'una relació d'ajuda. A partir de fer-se càrrec o veure la realitat tal i com és, carregar o atendre la urgència i, finalment, encarregar-se de la realitat o deixar que ens interpel·li.
Segons Esther Borrego, la relació d'ajuda amb l'altre és una trobada en què dues persones deixen de ser com són per ser una nova persona. I en aquesta relació d'ajuda són indispensables certs límits que el voluntari ha d'acceptar i estimar. La treballadora social va anunciar alguns dels límits que s'han de posar, com ara l'equilibri entre proximitat i distància, limitar el temps, reconèixer fins on pot el voluntari arribar, posar regles per aprendre a gestionar el conflicte, deixar que cadascú tingui les seves pròpies emocions i viure en el propi centre com va fer Jesús, sent fidel a un mateix però alhora transmetent la responsabilitat a qui pertoqui.
I una notícia d'aquest mateix cap de setmana, dissabte es va desenvolupar la jornada institucional a favor de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat que la Passió d'Olesa de Montserrat va organitzar.
Part de la recaptació d'aquesta representació anirà destinada als programes d'acció social de Càritas Diocesana. La representació va ser un èxit. Prop de 700 persones van assistir a la jornada, en la que també hi van participar voluntaris de Càritas de diferents indrets de la diòcesi, a part del bisbe Agustí Cortés i Joan Torrents, director de Càritas.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. El treball caritatiu de la setmana.
El projecte Joves amb Valor representa per a Càritas Diocesana de Lleida un acostament al món educatiu a través de la metodologia aprenentatge-servei. L'objectiu més general és la transmissió de valors solidaris, donar a conèixer el voluntariat i també Càritas com a institució, des de l'aportació de continguts a les matèries del currículum en la segona etapa de la secundària obligatòria, en el primer de batxillerat i en els cicles formatius. El projecte Joves amb Valor és obert, tot i que en menor mesura, a fer activitats per a ensenyament primari també. En parlem durant els propers minuts amb Pilar Echaúz, tècnica del programa de formació de Càritas Diocesana de Lleida. Gràcies a la col·laboració de COPE Lleida i amb Jordi Pérez a les vies de so, podem connectar amb Lleida. Allà tenim Pilar Echaúz. Bona nit, bon vespre, benvinguda.
Hola, bona nit, Ignasi.
Com estem?
Bé.
Bé, quins són els objectius del projecte Joves amb Valor i com el definiria, en definitiva?
Joves amb Valor és una... Ja tu ho has explicat molt bé. És un programa que el que tracta és estar present en el món acadèmic i aportar continguts educatius, afavorir experiències que afavoreixin valors solidaris i després doncs, donar una via per facilitar el compromís dels joves. Uh-huh. D'entrada, això per un cantó, per un altre cantó, no negaré que el que ens agradaria és que coneguin Càritas, que coneguin una imatge de Càritas més real que la que es podria tindre des d'un estereotip, aportar testimonis de voluntaris en actiu, donar propostes de voluntariat, fer una experiència concreta de voluntariat. I tot això, la idea és que s'incrementi el voluntariat jove. Evidentment no pot ser com el voluntariat, sobretot de gent gran o de gent que acaba de jubilar-se i vol fer alguna cosa amb el seu temps lliure, però pensem que també és molt important i té molt a aportar. Tot això ho fem a través, intentem sobretot, a través de la metodologia de l'aprenentatge-servei.
Uh-huh. Ens pot explicar una miqueta més d'aquesta metodologia dins l'apropament a les escoles i amb material?
Uh-huh. Nosaltres vam conèixer l'aprenentatge-servei a partir dels primers atansaments que vam fer a les escoles i sobretot per unes jornades que el grup d'aprenentatge servei va organitzar aquí a Lleida. Com a resultat d'aquestes jornades vam fer contactes amb professors d'altres escoles i amb alguna gent que estava treballant allí, en el grup d'aprenentatge servei. I al final vam fer la proposta d'estar-hi també nosaltres, en el grup d'aprenentatge servei, no com a professors, sinó com a entitats. L'aprenentatge servei, en realitat, és una metodologia que el que pretén és fer aprendre les coses a través de la detecció de necessitats reals en l'entorn i a través d'un projecte que solventi aquesta necessitat en l'entorn. Les primeres experiències d'aprenentatge servei van ser a l'Argentina i després s'han anat estenent per tot el món. A partir d'aquí el que es fa és aportar un coneixement significatiu de qualsevol matèria del currículum, però al mateix temps aquest coneixement se li veu l'aspecte pràctic, se li veu quina aplicació té i, evidentment, això motiva molt més a l'alumne.
Es fan normalment dues sessions de presentació, oi? En què consisteixen?
Sí, nosaltres el que fem és una primera sessió en la que una mica donem la idea de per què Càritas existeix. Fem un atansament a la realitat social, però no solament a aquella que ens ve pels diaris, sinó la que tenim més a prop. I treballem tres conceptes, desigualtat, pobresa i injustícia. Es treballa també, aquests tres conceptes també els podem fer a través dels diferents programes de Càritas que vulguin participar. Ja ho hem fet, per exemple, amb l'equip de sensibilització de l'atenció al fet migratori. Ara estem treballant amb l'equip de comerç just, també per preparar ja de cara al curs vinent, perquè en aquesta volem que aquesta activitat volem que sigui gran i sobre una activitat sobre comerç just en un barri a través de l'Institut del Barri.
Avui ens acompanya des de Lleida Pilar Echaúz, tècnica del programa de formació de Càritas Diocesana de Lleida, està explicant-nos el projecte Joves amb Valor, aquest acostament de la Càritas Diocesana de Lleida al món educatiu. Per tant, el que es vol és fomentar l'aprenentatge integral, no?, amb les competències bàsiques que els nois i noies, des de la secundària fins al batxillerat, han d'anar adquirint des d'aquesta ajuda per superar les vulnerabilitats que van sorgint de vegades, oi?
Mm-hmm. També, com que la primera fase és un atansament a la realitat social, s'acaba dient, bueno, quina és la resposta de Càritas, i en la segona sessió el que fem és una proposta d'experiència de voluntariat. Uh-huh. A partir d'aquí és quan entraríem en el que seria la fase d'aprenentatge-servei, és a dir, o fent una proposta de participació en campanyes, o bé fent propostes, per exemple, en el cas del programa de gent gran, fent acompanyaments. Una mica estem oberts a aquelles demandes que hi ha a les escoles. El que té Joves amb Valor és que són bastant plàstics i ens adaptem molt a les demandes que ja una vegada ens han conegut des dels centres.
Per tant, primer l'acostament a la realitat social a partir de les desigualtat, pobresa i injustícia, primera sessió, i la segona ja aquesta introducció al voluntariat amb proposta d'experiència de voluntariat. Ja els van coneixent, suposo. Sí. Es mouen per tot el territori de la diòcesi, els equips?
En aquest moment estem el que es fa, o sigui, estem en els centres de Lleida, però estem oberts, per exemple, de cara al curs que ve, segurament anirem al Carràs. Estem oberts encara, nosaltres anem sin prisa però sin pausa, que es diu en castellà,
sí.
Donant a conèixer a poc a poc, i en principi havíem començat per un parell de centres d'escoles cristianes, però ara ja anem entrant en el que serien els instituts de la pública.
Uh-huh. I sempre es gestiona el contacte amb els centres des del mateix projecte, suposo, i van concertant dates, dies i hores.
Ah, sí, anem fent, nosaltres a principi de curs anem fent propostes que hem anat elaborant, i a partir d'aquí ens pleguem una mica la demanda. Dèiem abans que, per exemple, nosaltres no fèiem massa primària, però el curs passat vam participar en el Dia de la Pau d'una escola pública, de l'escola Enric Farrenya, a demanda seva. I bueno, vam estar treballant des de... A més, una cosa que ens va agradar molt, perquè vam treballar des d'infantil i tota la primària, a través d'un conte que és dels quatre cors de Càritas, que és una mica els quatre cors que formen el logo de Càritas, i a més ho vam lligar també amb moltes coses que estaven fent, per tant era divertit. M'agradaria també explicar-vos que amb qui últimament estem treballant molt i molt bé és amb cicles formatius, és amb formació professional, que sembla que sigui una mica la part de l'ensenyament una mica més oblidada, i en canvi és de la part on acostumen a sortir més voluntaris i amb més ganes de fer coses. Uh-huh. Ah, pues, per exemple, fa 2 anys, en un vídeo de gent gran, van participar els nois i noies dels cicles formatius de grau superior d'imatge i so de l'Institut La Caparrella. O també dintre de lo que és els cicles formatius d'integració social, que treballen sobretot en l'organització de campanyes de temporers i campanyes de recollida de material per la part d'acollida. És a dir, que batxillerat i ESO estan molt bé, i en realitat són els que tenen més demanda, perquè aviat tindran l'assignatura de servei comunitari, sobretot a ESO, que serà obligatòria, però pensem que l'aprenentatge servei entre en totes les fases de l'ensenyament. Uh-huh. En aquest moment, per exemple, ens estem plantejant d'en quina manera la universitat, que també estan fent tècniques d'aprenentatge servei, pues, podrien també col·laborar amb nosaltres.
Doncs molt interessant tot el que ens explica avui Pilar Etsaúd, tècnica del programa de formació de Càritas Diocesana de Lleida. Ens ha comentat el que està fent el projecte Joves amb Valor amb molts centres educatius, sobretot de la ciutat de Lleida. Algun objectiu de futur? Per cert, quant temps porta funcionant ara el projecte?
Aquest serà el quart curs, perquè és el tercer any, però és el quart curs. Perquè...
Sí, sí, ja ens entenem.
Sí, vam començar el 14, però en principi és el quart curs en el que estem treballant.
I de cara al futur, dèiem?
De cara al futur, el que volem és plantejar-nos activitats que impliquin no sols el centre, sinó que vagin una mica més enllà. I fins i tot una cosa que estem mastegant ara seria centre educatiu i parròquia d'un barri que fessin coses que s'acabessin trobant i que acabessin fer una mica de fil conductor.
Mm-hmm. Doncs tant de bo tot això doni fruits en forma d'una millor qualitat educativa i una millor també garantia de benestar per al futur d'aquests nens i nenes, nois i noies que es formen a les nostres escoles, al batxillerat, però també en els cicles formatius, i que poden exercir un voluntariat o poden trobar feina de vegades quan estan desorientats. D'això es tracta.
Sí, sí. La veritat és que entenem el voluntariat, en el cas dels joves, no com una presència contínua, perquè entenem que els joves han de treballar i han d'estudiar i s'ho han de passar bé i han de fer moltes coses, però nosaltres podem estar en punts significatius de la seva vida. Pensem, a més, que hi ha moments en els que podem... O sigui, el jove dona la seva tasca o el seu temps i tal, i l'entitat li dona experiència i li dona també un saber moure's en aquest món. Diuen que mans que van buides tornen buides, doncs aquestes no, aquestes van plenes i tornen plenes.
Avui des de Lleida, gràcies a la col·laboració de COPE Lleida, amb Jordi Pérez a les vies de sons, ha acompanyat Pilar Echaúz, tècnica del programa de formació de Càritas Diocesana de Lleida. Que vagi molt bé, felicitats per la feina que fan i tindrem ocasió de tornar-ne a parlar amb més testimonis de fruits.
Molt bé. Moltes gràcies.
Una abraçada a Lleida. Adéu-siau.
Adéu.
Seguim endavant.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Avui el testimoni és per presentar l'empresa d'inserció Cartaes de Càritas Parroquial de Tàrrega. És una realitat que aquesta Càritas a la localitat està promovent des de fa un temps i volem conèixer exactament a què es dedica aquesta empresa, una realitat social que va connectada naturalment amb el desig que sempre Càritas té d'atacar les arrels de les desigualtats i de la desesperació de moltes famílies. Saludem Alba Coma, gerent de l'empresa d'inserció Cartaes de Tàrrega. Bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
Com estem?
Bé, bé, bé.
Abans de començar, hem dit Càritas Interparroquial o Càritas Parroquial de Tàrrega?
No, és parroquial, parroquial.
Parroquial, ho he dit bé, eh?
Ho has dit bé, ho has dit bé.
Perquè de vegades amb aquests noms, dintre de l'efecte...
Sí, és una mica liat. En altres som úniques, bueno, úniques, vull dir, estem solets, eh? Som Tàrrega.
Molt bé, però ho diem afectuosament, eh? Sempre això, eh?
Sí, sí,
perquè Càritas sabem que és una, que és un compromís únic.
Sí, correcte, sí, perquè nosaltres formem part de Diocesana Solsona, vull dir, tots... Al final formem part de Càritas Espanyola, m'entens? Vull dir, som tots una.
Efectivament.
I amb cognoms.
I Càritas Europea i Càritas Internacional.
Ah, això, bueno, clar, ja m'he quedat a l'est d'aquí. Vull dir que...
Bé,
podem anar tirant amunt.
Li agraeixo que hagi recordat que són de la diòcesi de Solsona perquè, efectivament, tot i que avui hem parlat molta estona de Lleida, que és la diòcesi protagonista, però també tenim aquest racó del testimoni que avui ens arriba, efectivament, de la diòcesi de Solsona i, concretament, d'aquesta empresa d'inserció Cartaes.
Sí.
Per què Càritas va decidir crear una empresa d'inserció, concretament a Tàrrega?
Mira, pues va ser perquè Càritas Parroquial de Tàrrega va rebre un donatiu important, de bastants euros, d'una senyora d'aquí de la ciutat. Llavors, amb aquests diners van dir què podem fer, llavors ells ja estaven Càritas i estaven fent activitats que com fan moltes Càritas, tenien el rober, tenien bueno, pues això, botigues de segona mà, etcètera, no? Que era un servei que en diem Apasomi. I llavors van dir, ostres, doncs per què no creem una empresa d'inserció? Perquè aquestes persones que ara fem un contractet d'un mes, 15 dies, que eren persones amb risc d'exclusió, puguin tenir un itinerari laboral ja més establert. O sigui, creem-nos ja com a empresa i comencem a crear activitat econòmica i comencem a generar llocs de treball, no?, per les persones que ho necessiten, que al final el treball és el primer esglaó per inserir-te socialment. No? Si tens treball, segurament vas cobrint d'altres mancances.
Per tant, un donatiu i es va fer de la necessitat virtut en el sentit més positiu de la paraula, eh?
Ah, exacte. I llavors, Cartaes vol dir Càritas, Tàrrega, en part Segarra, que és la senyora que va donar, va fer aquest donatiu, no? O sigui, el nom de Cartaes surt d'aquí.
I funciona bàsicament a la capital de l'Urgell, a Tàrrega?
Sí, sí, sí. Nosaltres estem a Tàrrega, sí que fem alguns, com que fem serveis de transport, etcètera, estem una mica a la comarca, fem algun servei a la comarca, fins i tot... ens han desplaçat a Barcelona així, a fer transports, però són gent d'aquí coneguda, no?, que ens demanen. Però nosaltres l'acció concreta la fem a Tàrrega, principalment, sí.
Podem recordar, senyora Alba Coma, què és una empresa d'inserció, quins objectius té i quines tasques realitza en el cas d'aquesta, de Cartaes? Sí.
Una empresa d'inserció funciona com qualsevol altra empresa, no? O sigui, nosaltres sempre diuen, ah, clar, tu tens ajudes, no sé què, no sé quantes... Bueno, nosaltres tenim molta feina a tirar endavant, eh? O sigui, nosaltres funcionem com qualsevol altra empresa, però tenim un doble objectiu, Tenim un objectiu, que és aconseguir la inserció sociolaboral de les persones amb risc d'exclusió social, però seguim la lògica de qualsevol altra empresa, no? El que volem és, a partir de la nostra activitat econòmica, poder generar llocs de treball per persones amb risc d'exclusió social. És més, vull dir, nosaltres estem, per exemple, l'activitat que fem és gestió de residus, eh? Gestionem la deixalleria de Tàrrega i intentem que el màxim de residu que ens arribi transformar-lo en producte per vendre'l a la botiga de segona mà. No? Per si que sigui una rentadora, doncs intentem arreglar i vendre-la. Un armari, qualsevol cosa que intentem és valoritzar-ho al màxim i, si pot ser, transformar-lo en producte i tornar-lo a vendre. I, per exemple, jo sempre dic, sí que som socials, però l'Agència Catalana de Residus moltes vegades ens crida per anar a fer xerrades com a empresa, com a activitat econòmica,
sí, sí,
com a model de gestió de deixalleria, no? Perquè d'aquí fins al 2020 Europa diu, a partir d'ara, les deixalleries han de reduir el màxim de residus i transformar-lo en productes. Clar, és una activitat que nosaltres ja estem fent i pues, ara pues, fa un mes vaig anar a fer unes xerrades explicatives per saber com gestionem nosaltres a totes les deixalleries del Vallès Occidental. Vull dir que, a part de l'objectiu social, jo sempre dic que tenim un impacte triple, no? Tenim un impacte social al territori, econòmic, perquè al final generem riquesa i llocs de treball, i medioambiental. O sigui, tenim aquest triple objectiu.
Que no són incompatibles, un objectiu amb l'altre.
No, al contrari, sume.
I tant. La caritat és perfectament compatible amb la missió de qualsevol empresa, que és guanyar diners, sempre que s'inverteixi socialment i de manera justa.
Exacte. Qualsevol empresa d'inserció, la llei d'empreses d'inserció diu que ha d'estar promoguda per una entitat sense ànim de lucre, en aquest cas va ser Càritas Parroquial de Tàrrega, i que els contractes podem tenir a les persones... i que els beneficis han de revertir al 100% a l'empresa d'inserció. O sigui, aquí l'únic soci és Càritas i, òbviament, aquí no és una empresa perquè alguna persona es faci rica, sinó que tots els beneficis que tenim és per crear llocs de treball, que és la meva, diguem, que és la meva obsessió.
Sí.
I després les persones que això no ho he explicat, que contractem, poden estar màxim 3 anys a l'empresa. O sigui, l'itinerari laboral que nosaltres fem, que fem un itinerari on es treballen hàbits laborals, hàbits socials, hàbits personals, qualsevol tipus... Bé, o sigui, tot el que engloba la persona, màxim que podem tindre els contractats són 3 anys aquí a l'empresa.
Doncs és el que segueix l'itinerari, la persona ja ho sap, que estarà un màxim de 3 anys, però serà una formació i una pràctica laboral important de cara al seu futur. Quantes persones treballen actualment a l'empresa Cartaes, de Càritas Parroquial de Tàrrega?
Sí, nosaltres actualment tenim 5 persones amb risc d'exclusió, o sigui, 5 persones amb passes d'inserció a l'empresa, 4 i mitja perquè una està mitja jornada,
sí,
d'estructura, que soc, bueno, que és la gerent, que soc jo, 2 persones a l'àrea de producció i mitja jornada de la treballadora social, que és la que fa l'itinerari, i una prospectora laboral, que el que fa, o insertora laboral, que el que fa és la prospecció a empreses ordinàries, perquè, clar, després d'aquests 3 anys em diràs, i què fan després d'aquests 3 anys, no? Pues una de les nostres feines és anar a l'empresa ordinària del territori, en diem ordinària perquè és una empresa normalitzada, però d'alguna manera, perquè aquestes persones puguin acabar pues, el seu itinerari treballant o incidint-se ja a l'empresa ordinària del territori, no? Pues aquesta persona pues, se'n va a les empreses i ven, entre cometes, el producte, de dir, jo tinc treballadors que són bons, contracta-me'ls.
Molt bé.
És una feina una mica durilla, no? Perquè
i tant,
amb tot el tema de la situació econòmica, clar, les empreses quan t'hi veuen ja tremolen, no? Quan vens del camp social i que a vegades és que donaria la mà, el peu i tot, no? Per la persona, perquè el que et sap greu és que després de 3 anys que estan formats i funcionen superbé, han de marxar, no? Que és el hàndicap d'una empresa d'inserció, que quan tens un treballador que funciona molt bé, ha de marxar i torna a començar. Però, bueno, és el nostre,
sí, sí,
és el nostre objectiu, no?
Hi ha una renovació i la forma de treballar és aquesta de l'empresa d'inserció Cartaes de Càritas Parroquial de Tàrrega. Avui parlem amb la seva gerent, Alba Coma. És el nostre testimoni a la veu de Càritas. Quins mitjans econòmics té? Més o menys ho ha començat a apuntar una mica, Alba Coma, però ens ho pot explicar una mica més, els mitjans que té l'empresa?
Sí, els mitjans econòmics són els que genera principalment la pròpia activitat. Sí que he dit abans també que nosaltres tenim ajuts, no?
Sí.
Però si tu mires el total dels ingressos, només depèn de l'any, entre un 13 i un 17% són subvencions. La resta és de la pròpia activitat. O sigui, tu suma el 17, que és el màxim que hem tingut, doncs un 83% és de la pròpia activitat que genera la venda de productes de segona mà, la gestió dels residus, la recollida del cartró, etcètera, etcètera. I aquestes ajudes venen del Departament de Treball i també, com ja he dit abans, com que formen part de Càritas Diocesana de Solsona, podem accedir a subvencions que et venen del Fons Social Europeu i després també d'entitats privades. Pues, l'any passat vam optar amb una subvenció de l'Inditex, que donen uns ajuts a Càritas Espanyola, i que vam poder pues, comprar una cinta per gestionar el cartró, que estem gestionant tot el cartró de la comarca de l'Urgell.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, és pensant moltes coses, eh? La gerència dona molts mal de caps.
Ui, i aquí, que és lo social, que és de pensar, un dia has de tindre-ho tot al cap. Llavors, una cosa que també sempre jo remarco, tal, quan parlem d'això, no?, de quins mitjans econòmics tenim, o sigui, diu, sí, rebem subvenció, pues, està entre un 13 i un 17%, però m'agrada sempre recalcar, no?, la importància del retorn social i econòmic d'una empresa d'inserció. És a dir, jo, nosaltres contractem persones que estan percebint rendes mínimes, no?, que són persones d'exclusió, que tenen el que cobra la PIRMI, el que es coneix com a PIRMI. Aquestes persones deixen de cobrar la PIRMI i passen a tenir una nòmina, no? Això què vol dir? Que aquesta persona deixa de dependre de l'administració a col·laborar amb l'administració. Per què? Perquè amb el seu sou paga una seguretat social, un IRPF, amb l'activitat que ell genera paguem un IVA, paguem un impost de societat, no? O sigui, passen de ser gent passiva a ser agent activa a la societat, no? Per tant, és molt important aquest retorn, no? I també com augmenta l'autoestima d'aquestes persones. És a dir, deixo de percebre un ajut que no m'aporta res, jo també col·laboro a fer aquesta societat una mica millor i col·laboro també econòmicament, no?, amb el meu treball. Vull dir, això és una cosa que sempre vull dir i gràcies per deixar-m'ho dir.
Per descomptat, amb molt de gust, des de la veu de Càritas de Ràdio Estel, sempre oberts a tot el que ens puguin dir moltes persones que treballen per a Càritas. Quins objectius de futur, finalment, té l'empresa d'inserció Cartais de Càritas Parroquial de Tàrrega?
Bueno, l'objectiu, els meus objectius, també t'ho he dit al principi, que la meva obsessió és crear llocs de treball, no?
Sí.
Crear places d'inserció. Llavors, nosaltres tenim, bueno, el meu objectiu com a gerent també és buscar nous filons de feina. Cal destacar també o sigui, tenim molta complicitat i molt suport de les administracions locals. O sigui, nosaltres gestionem tot el cartró de la comarca, gràcies a un conveni amb Urgell-Net, però gestionem com a gestors de residus que som, eh? Però, o sigui, aquesta oportunitat que ens ha brindat Urgell-Net a que nosaltres els gestionéssim, vull dir que això ens ha permès crear dos llocs de treball, amb l'Ajuntament, que ens ha cedit també la gestió de la deixalleria municipal, i ara estem pues, amb una empresa privada que també vol col·laborar amb nosaltres per un tema de cartró, que també aquí possiblement podríem crear 3-4 llocs de treball. Però, bueno, no vull dir res perquè és allò que diuen els artistes, no?, que si es diuen les coses, després es treballen. Per tant, estem en ello, però tinc una molta il·lusió a crear això.
I
un altre objectiu que també m'agradaria aconseguir és el que comentava abans també, no?, que és el fet que quan la gent acabés el seu itinerari de màxim 3 anys a l'empresa ordinària, a l'empresa d'inserció, pogués acabar pues, contractada amb una empresa ordinària, no?, que no tornés a dependre d'ajudes socials o de l'atur, etcètera, no?, o sigui, que pogués acabar de treballar aquí i començar amb una altra empreseta.
I aquest futur, doncs, esperem que sigui ben profitós per a l'empresa d'inserció Cartais, que, per cert, quant temps porta funcionant?
Nosaltres funcionem des del 2011, sis anyets.
Sis anyets, eh? Ja està bé, ja és una bona trajectòria.
Sí, és una bona... Ja... Ara ja sabem com funciona, perquè al principi estàvem una mica perduts.
Clar.
Però no, ara ja som empresaris i bueno, de tot.
En sis anys vol dir que han pogut passar doncs, algunes desenes de persones ja en total, no?, entre els que estan
sí,
tres anys...
Sí, han passat ja unes 15 persones. Sí, sí, algunes que han acabat a l'empresa ordinària i d'altres que no. Per això et dic que el que seria ideal és que les 15 que hem passat haguessin acabat totes a l'empresa ordinària. Però,
sí,
bueno, d'aquestes 15, fica que 7 ja estan treballant a l'empresa ordinària.
Bueno, doncs...
Que això també és molt positiu.
Sí, és mig camí fet, no?, desitjar que totes les persones que passin per aquesta empresa tinguin després un futur i una feina. I suposo que el perfil de les persones que han arribat a treballar, gent amb risc d'exclusió, és variat pel que fa a l'edat, la situació social, l'origen...
Sí, bé, bueno, això abans ho he deixat de dir, una empresa d'inserció no pot contractar qui vol, no?, perquè aquí et ve
doncs,
amb necessitats i diuen, contracten, sisplau. Llavors, per llei s'ha de contractar gent o que cobrin la PIRMI, que té una prestació, la PIRMI, la renda mínima, o que et vingui amb un informe d'exclusió social dels serveis socials d'atenció primària. L'informe d'exclusió pot ser pues, dona maltractada, mare soltera, ara vine per la dona, persona immigrant, persona major de 50 anys, amb atur de llarga durada i càrrega familiar, persones amb problema de malaltia psiquiàtrica, amb problemes de drogadicció. O sigui, el perfil és tot el que pensi, et puguis arribar amb exclusió, pues, qualsevol perfil d'aquest, no? Però que t'ha de vindre avalat pels serveis socials d'atenció primària que digui realment aquesta persona es troba en aquesta situació.
Moltes gràcies pel seu testimoni. Alba Coma, gerent de l'empresa d'inserció Cartaes de Càritas Parroquial de Tàrrega, una ciutat que té prop de 17.000 habitants en aquests moments, almenys censats, però que no escapa certament dels problemes socials i de la realitat de desigualtat i de necessitat en molts col·lectius. Ha estat un plaer parlar amb vostè, li agraïm molt el testimoni i, en tot cas, animem a les persones de la comarca de l'Urgell que ens puguin escoltar o de la diòcesi de Solsona en general, que si volen saber alguna cosa més, suposo que poden contactar amb vostès, no?
Sí,
per telèfon.
Sí, tenim una web, el cartaestarga.com, i aquí ens troben al telèfon, i el que convingui.
Molt bé.
Estem oberts a qualsevol cosa.
Cartaestàrrega.net, pels qui vulguin entrar a través de la web. Gràcies, Alba Coma, gerent de l'empresa d'inserció Cartaes de Càritas Tàrrega.
Ah, sí, moltes gràcies.
Del bisbat de Solsona. Una abraçada i bona nit. Adéu-siau.
Gràcies, bona nit. Adéu.
La veu de Càritas. Un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Des d'avui fins divendres, al Col·legi Episcopal de Lleida es fa una campanya de recollida de material d'higiene per al programa de temporers de Càritas Lleida.
Demà dimarts, de 11:15 del matí a les 12 del migdia, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. Per assistir-hi cal reservar plaça trucant al telèfon 93 344 1673.
Dimecres a les 10 de la nit el director de Càritas Diocesana de Lleida participarà en la tertúlia de Lleida Televisió on es debaten diferents temes d'actualitat.
Voluntaris de Càritas d'Urgell organitzen dijous que ve a les 10 del matí al Centre Sant Ot de la Seu d'Urgell una sessió sobre cuina casolana basada en els productes del territori i en la tradició de la cuina de subsistència.
Dijous a 13:45 del migdia, al Col·legi Claver de Lleida es farà una xerrada dinàmica de sensibilització sobre els drets humans adreçada als alumnes de quart d'ESO.
Dissabte, de 9:45 del matí a 2:45 de la tarda, a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat, es farà una trobada de coordinadors de totes les càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, que inclourà, entre altres actes, una formació d'Anna Guirao, tècnica de l'àmbit de comunicació de Càritas Espanyola, sobre la comunicació institucional i la imatge de Càritas.
També dissabte, de 9:45 del matí fins a 2:45 de la tarda, es farà a la sala d'actes del Col·legi Maristes Montserrat de Lleida la setena jornada anual de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de la diòcesi lleidatana, amb el lema «Tothom té dret a una llar».
Diumenge a les 11 del matí, a la Catedral de Tarragona, l'Arcabisbat de Tarragona, amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Tarragona, organitza una eucaristia amb la Creu de Lampedusa.
I també aquest diumenge vinent, a les 6 de la tarda, a la Casa de Cultura de Montbrió del Camp, Carme Borbonès, expresidenta de Càritas Catalunya, parlarà sota el títol «Els refugiats i l'acció caritativa i social de Càritas».
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins fins aquí la veu de Càritas. Us recordem que aquesta setmana és molt important per a les delegacions de pastoral familiar, molt connectades, com sempre, també a l'acció sociocaritativa de l'Església. Dissabte, festa de l'Anunciació, hi ha també un dia gran a Tortosa, on es commemora un dia important dins l'any jubilar que commemora els 400 anys de la confraria de la Cinta. Des d'aquí saludem també els germans tortosins. I aquest diumenge vinent a la Basílica de la Sagrada Família, la missa a les 6 de la tarda, transmesa en directe per Ràdio Estel, serà missa de les famílies amb la participació de totes les delegacions de Pastoral Familiar de Catalunya. Diumenge vinent a les 6 de la tarda. Són les previsions que us anunciem també ara per acabar el programa, tot recordant-vos que estem en una setmana ja de l'inici de la primavera, que comença el bon temps, però que no ens hem de confiar perquè hi ha molta gent també desprotegida que passa fred. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Tornem el proper dilluns a les 8 a Ràdio Estel. Bona setmana.